els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida. Un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
Benvinguts, amics i amigues, a una nova edició de Taula Compartida, un espai en què cada setmana us obrim les nostres portes per oferir-vos un punt de trobada entre realitats diferents d'allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. Entre tots els mitjans que es poden utilitzar per aconseguir respostes vocacionals per al sacerdoci, el més fàcil i alhora el més eficaç i més assequible és la pregària, segons el mandat del mateix Jesucrist. No s'han de deixar de banda, però, els mitjans humans per conrear la preciosa llavor de la vocació que Déu Nostre Senyor sembra de manera abundant en els cors generosos de molts joves. És per això que hem de lloar, beneir i recomanar amb tota la nostra ànima aquelles profitoses institucions que de mil maneres i amb mil sants instruments, suggerits per l'Esperit Sant, treballen per conservar, fomentar i afavorir les vocacions sacerdotals. Aquesta orientació dels punts 61 i 62 de l'encíclica Ad Catholici Sacerdoti del Papa Pius XI ens serveix avui de punt de partida per parlar de pastoral vocacional, un servei per promocionar les respostes al sacerdoci, però també al matrimoni i altres opcions de vida. A la nostra taula compartida, doncs, parlarem de les vocacions al sacerdoci, a la vida consagrada i al laicat, sobretot a formar una família.
Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
Com dèiem, les vocacions als diferents estats de vida i serveis dins l'Església són una qüestió fonamental per entendre la pastoral i la vida en general de les comunitats cristianes. La pastoral vocacional certament va molt encaminada al sorgiment de vocacions al ministeri ordenat, sobretot al sacerdoci, però no només a aquesta opció, perquè també l'Església té el repte de canalitzar l'acompanyament i la promoció de vocacions al matrimoni, a la vida consagrada i a la diversitat de carismes laicals. De fet, és sovint en la família, en la majoria dels casos, on surten precisament llavors vocacionals per al presbiterat. Tenim amb nosaltres avui un testimoni que és directament arribat de la pastoral vocacional, en aquest cas de l'Arxidiòcesi de Barcelona. És el director del secretariat d'aquest àmbit, Bernat Gimeno. Mossèn Bernat, benvingut, com està? Gràcies.
Molt bé, molt bé.
Molt bé.
Tot correcte.
Tot correcte. I els agents de pastoral vocacional sempre tenen molta feina durant el curs, des de que comença, després amb les diferents activitats. Li volia preguntar per començar, si pot respondre breument, com creu que ha de treballar la pastoral vocacional de l'Església des d'aquest doble compromís de la pregària i l'acció que ara sentíem amb aquest fragment de Pius XI de l'encíclica Ad Catholici Sacerdoti, un text escrit l'any 1935, que no és abans d'ahir. Com creu que hem de treballar?
Doncs jo crec que hauríem de treballar directament fent una acció per fomentar la pregària precisament en les comunitats cristianes.
Uh-huh. Sí, que tothom sigui conscient, no?, de la força d'aquesta pregària, que això ens afecta a tots, no només els qui donen respostes.
Aquest diumenge passat ens parlava Jesús a l'Evangeli, no? Pregueu a l'amo dels sembrats que enviï més segadors. Aquesta és una constant. És una constant en l'Església i l'hem de tenir molt present. Crear com una cultura vocacional en totes les comunitats cristianes, en totes les parròquies, comunitats religioses també, grups de joves, grups de pregària, perquè és resant també per aquesta intenció que un també se'n va adonant de que ell mateix és cridat. Ell mateix és cridat i el Senyor, la pregària humil i confiada, ja sabem que dos o tres estan pregant en nom meu, no? Jo estic allà enmig d'ells. Doncs el Senyor ens escolta, certament. I comenta les vocacions, cal que nosaltres també parem l'oïda en aquest sentit.
La pregària, doncs, dèiem, fonamental. I també cal estimular aquelles activitats, no? A vegades el missatge a boca a orella, la pregunta a una persona o a un grup de nens, de nois, de joves, sobre si s'han plantejat alguna vegada el sacerdoci o altres opcions, també és important.
Claríssim. Durant el temps de la catequesi, l'educació en la fe, parlant amb els pares de família, doncs sempre és una opció que s'ha de posar sobre la taula, perquè el que està claríssim és que tots tenim la nostra vocació. El Senyor ens crida a alguna missió. De vegades podríem dir que és palpable i d'altres vegades potser cal una empenta, una proposta que ajudi a desvetllar en el cor del deixeble de Jesús, no? Uh-huh. Aquest seguiment podríem dir més radical, més evangèlic en quant als consells, no? De pobresa, castedat i obediència. Uh-huh. Però, com molt bé dius, el fonament de tot és la família. Uh-huh. Per tant, hem de fomentar aquestes esglésies domèstiques enmig del nostre món, de la nostra societat i cultura.
Uh-huh. Molt bé. De fet, Bernat Gimeno, que ens acompanya ara, és formador del Seminari Conciliar de Barcelona i la seva tasca com a director del Secretariat de Pastoral Vocacional de l'Arxidiòcesi va molt encaminada a la vocació al sacerdoci, però com també ens apuntava ara, sense excloure altres opcions. Per exemple, entre moltes accions, cada mes de novembre s'organitza una activitat en xarxa, que és la cadena de pregària per les vocacions. També hi ha, per exemple, vetlles de pregària, a prop de la festa de Sant Josep, dia del seminari, o es convoquen trobades vocacionals, amb molts ambients i per a diferents franges d'edat. Què destacaria d'aquesta i d'altres grans iniciatives que es promouen des de la pastoral vocacional a Barcelona i arreu de Catalunya? Sembla que és una mica anar posant aquella goteta, no? O anar persistint en aquell missatge que sempre pot arribar a algun noi de cara al sacerdoci o nois i noies de cara al matrimoni.
Doncs sí, de fet és... Doncs com estem dient, no? Des del començament, el tema de la pregària, i a partir d'aquí també ajuda molt el tema del sacrament de la reconciliació. Uh-huh. També en la confessió, doncs, un va veient, no? les inquietuds del jove, les inquietuds de les persones, i per on el Senyor els pot anar orientant. Uh-huh. En aquest sentit, bueno, aquestes iniciatives que fem durant l'any, essencials, s'han de mantenir, com és natural, i l'altre aspecte així més important també és aquest boca a orella, aquest seguiment personal, uh-huh. aquest seguiment personal que ajudi a discernir el camí, no?
Uh-huh. I això no és només tasca dels delegats de pastoral vocacional, que tenen una missió molt important, sinó també de pares i mares, fins i tot d'oncles, d'avis, de cosins, fins i tot.
Sí, inclús parlant amb un jove, doncs, també el pots orientar, no? Doncs mira, doncs tu sembla que el Senyor potser et crida per aquí, vés a conèixer aquesta congregació, aquesta ordre religiosa, o potser al seminari,
sí, sí.
O ja, doncs, la vida matrimonial, no?
Sí, sí.
Sempre es pot reorientar, vull dir, no tot cau sobre, podríem dir, el delegat, sinó que aquest també, doncs, reorienta, no?
Sí, sí.
Aquí, quina persona el pot ajudar més en aquell cas concret.
Certament. Sí. També tenim l'exemple de grans concentracions que de tant en tant es promouen, com la Jornada Mundial de la Joventut, el 2023 a Lisboa, però altres grans experiències d'on sabem que han sortit vocacions, alguns preveres que a l'inici del segle XXI ja estan ordenats en diferents diòcesis de Catalunya, han sentit la crida o el moment fort en Jornades Mundials de la Joventut o en altres grans esdeveniments. També és important això.
Doncs sí, la veritat és que és com, a veure, que tampoc sigui un moment eufòric,
clar,
quan
clar.
A la vocació, però sí que aquelles persones que s'ho estan plantejant sí que pot ser com l'empenta definitiva, no? Aquest uh-huh. contacte amb l'Església Universal, una església alegre, una església jove, amb esperança, uh-huh. doncs també ajuda a donar aquest pas, doncs, de generositat amb el Senyor, com un dir, doncs val la pena seguir-te, Senyor, i ho posem tot, uh-huh. tot el... A la graella, endavant.
Tota la carn a la graella, sí. Específicament, mossèn Bernat Gimeno, des del Seminari Conciliar de Barcelona, per exemple, com es treballa el seguiment de les vocacions que ja conflueixen en els estudis allà, en la preparació, fins i tot des d'abans d'entrar, però també fins que cada estudiant completa el cicle formatiu i persevera en aquesta vocació? Suposo que es treballa molt en grup i individualment, no? Amb un acompanyament espiritual, personal, humà...
Les quatre vessants de les quatre dimensions, podríem dir, de la formació, formació humana, formació intel·lectual, formació espiritual i formació pastoral, totes tenen aquest eix transversal que és la comunitària i de cara a la missió, perquè és essencial pel sacerdot d'avui doncs, saber-se membre de la comunitat, més encara quan aquest serà el cap de la comunitat per fer present el Crist en les diverses comunitats cristianes. És fonamental el tema comunitari, però alhora també tot és molt personal. I certament té quatre etapes, quatre etapes formatives, la introductòria, propedèutica, la discipular, després els teòlegs, la configurativa i ja la pastoral que es fa a les parròquies. Les dues primeres, en quant al discerniment, són les essencials. És a dir, l'estudi d'un curs introductori i l'etapa de saber-se deixeble de Jesús, doncs aquest és prioritari per continuar també el camí, no? L'acompanyament personal dura sempre. De fet, també, quan surten del seminari ja ordenats, com a preveres, sempre han d'estar també sempre sí. Hem de saber deixebles i saber-nos deixar acompanyar. Però podríem dir que en el camí de tot el seminari, tota l'etapa inicial de formació, doncs l'etapa introductòria i discipular té un caire especial de discerniment.
Clar, clar, de posar aquelles
quan
bases.
Quan passes a l'etapa configurativa, es rep un ritu molt important, que és el ritu d'admissió.
L'admissió als ordes.
Podríem dir confirmació, no? L'Església confirma que aquest candidat, doncs, endavant, en el canvi vocacional cap al sacerdoci, i d'altra banda, doncs, el candidat també ho veu clar, el Senyor em crida per aquí. Tot això conflueix en rebre el ritu d'admissió en començar l'etapa configurativa.
Molt bé, després ve els dos ministeris que es confereixen actualment, no?, del lectorat i la comunitat, i ja després doncs, l'etapa pastoral amb l'ordenació de diaca, que normalment és uns mesos, i de prevera. Doncs molt interessant el que hem parlat concretament sobre les vocacions al sacerdoci, principalment amb Bernat Gimeno, director del Secretariat de Pastoral Vocacional de l'Arcidiòcesi de Barcelona. I millor que l'Església treballi tot això sense pensar en qüestions sociològiques, que també són dignes de tenir en compte, no?, com la crisi, la diversitat social, que de vegades no ajuda, no?, al sorgiment d'aquestes respostes vocacionals.
Sí, però bé, és una cultura que és la que vivim i que ens cal il·luminar.
I tant.
Des del punt de vista del Senyor.
I tant, i tant, demanar aquesta llum, molt important. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estona, mossèn Bernat Gimeno, director del Secretariat de Pastoral Vocacional de Barcelona. Que vagi molt bé i fins una propera ocasió. Una abraçada, bona feina.
Moltes gràcies. Gràcies. Adéu.
I després d'haver conegut una mica com es viu la pastoral vocacional en l'àmbit dels seminaris, amb el que és l'exemple del Seminari Conciliar de Barcelona, ara anem al que és l'àmbit de la pastoral familiar i ens acompanya per parlar-ne Oriol Gil, sacerdot de la diòcesi de Terrassa i delegat de pastoral familiar d'aquest bisbat. Mossèn Oriol, hola, gràcies, com està?
Hola, molt bona.
Bé, molt bé.
Molt bé.
Com creu que l'Església pot treballar de manera íntegra la pastoral vocacional també en l'àmbit de la família? Vostè ha promogut molt, no?, aquest treball on, si hi ha famílies cristianes, potser surten vocacions a la vida consagrada, al sacerdoci i al matrimoni.
La idea és que en les famílies es visqui la vida cristiana descobrint la vocació personal de cadascú. Aleshores, el normal és que si una família viu la fe de veritat, els seus fills puguin descobrir a què els crida Déu i puguin contemplar tant la vocació matrimonial com la vocació consagrada.
Sí, a les famílies hi ha cultura vocacional en aquests moments, pel que vostè ha pogut veure en el temps de delegat?
Jo penso que no gaire. Les famílies que... Els pares que jo veig que són més creients, que tenen una vida de fe més ferma, una vida sacramental bastant o molt assídua, gent madura en la fe, doncs que aquests sí que jo veig que viuen amb llibertat aquest fet de la vocació dels seus fills. Els que no... directament és que no tenen ni a l'horitzó. no s'ho plantegen.
Ja, ja.
Això no treu que els pares dels quals hi hagi algun fill que, bueno, vol ser sacerdot perquè veu que Déu el crida a aquesta educació, o a ser religiós, o una monja, una religiosa, això no vol dir que, clar, que hi hagi pares que en aquest sentit també ho visquin en pau, eh? Però jo el que vaig veient és quan més certs i una vida cristiana més en sèrio tenen els pares, que l'element de la vocació està present i es viu amb llibertat a casa.
Potser el gran treball que té pendent l'Església és generalitzar la vocació, la pastoral vocacional, és a dir, que no quedi només com un treball per fomentar respostes a la crida al sacerdoci o a la vida consagrada, sinó que també sigui per al laicat, per a treballs que es puguin viure en clau cristiana, i això, per formar famílies cristianes. Aquí és on hi ha una mica la signatura pendent. És veritat que necessitem sacerdots i cal fomentar la pastoral d'aquesta vocació, però tot cristià, no?, té una vocació que de vegades no va sempre pautada. Als 18 anys ja he de saber què vull ser, o als 25. De vegades això va progressiu, va amb alts i baixos, oi?
Sí, no sé, com bé dius, jo comentaria dues coses sobre aquest tema, aquest comentari que feies ara.
Sí.
Per una banda, jo penso que és molt clau que les persones i els cristians visquem la vida com una vocació. Aquesta expressió, quan jo la vaig sentir per primera vegada, em va captivar, perquè si no som fruit de la casualitat, si som fruit del voler de Déu, Déu no fa coses sense un sentit. És a dir, ell no crea persones perquè passegin pel món i ja està.
Sí.
Aleshores, Déu ens crida alguna cosa, és a dir, és com una fletxa. La fletxa, quan es tensa a l'arc i es deixa anar, apunta un lloc, a una o a altra. Aleshores, una persona cristià, en aquest món, en aquesta etapa de formació, ha de descobrir a què l'ha cridat, a què el crida Déu, per què l'ha creat, a nivell vocacional, en estat de vida. I quan es viu amb llibertat, i això tenim responsabilitat tots, tant els sacerdots com les monges, els religiosos, els pares, els catequistes, siguin joves, siguin casats, aquest element de viure la vida com una vocació, la vida cristiana com una vocació, és molt important, que el tinguin, que almenys l'hagin sentit alguna vegada. Perquè després es poden plantejar seriosament davant de Déu, que els ha creat: Senyor, per què m'has creat?
Sí, sí.
Què ets a fer amb la meva vida? Jo, a què estic creat? Com a estat de vida? Casat, casada? Consagrat, consagrada? O què? Primer punt, no? Per tant, viure la vida com una vocació. I segon punt, el segon element, és el que tu apuntaves d'aquesta edat dels 18, 20 anys. Jo hi ha una cosa de la qual estic convençut. Hi ha una gran errada en els 18 anys. I és que en el marge d'entre els 18 i els 23, aproximadament, que és quan els joves o estudien algun mòdul de grau mitjà o superior o van a la universitat, confonen la seva carrera amb la seva vocació.
Clar. Una cosa és una professió...
Estan desenfocant el tema.
Clar, clar.
Ningú els explica, no els hi diem. La gran decisió no és si estudies medicina o magisteri. La gran decisió és que tu vagis aprenent a poc a poc a què Déu t'ha cridat. I simultàniament està bé, doncs vas estudiant, pim-pim-pim, però jo no sóc només la meva carrera, la meva llicenciatura.
Que també socialment se li diu vocació, moltes vegades, també és cert, no?
Clar, la vocació laboral, no?
Clar, és diferenciar potser les dues dimensions vocacionals, aquesta és la clau. Sí, sí.
I molt sovint van lligades, van de la mà.
I tant.
Que molts cops el que un estudia també té a veure amb una part de la vocació. Si m'invento una infermera, aquí demostra una sensibilitat per la persona, per la compassió, acompanyar, cuidar. Però, doncs, de vegades, aquests elements, i això em mostra, tenen a veure de vegades, que aquesta persona és que es vol dedicar als altres.
Clar, clar, i surten grans religioses que han estat formades en la infermeria, per exemple, o fins i tot en la medicina. Bé, doncs molts exemples podríem seguir posant, ens quedem amb ganes, però aquí el gran repte de fons és que tota la pastoral de l'Església es visqui en clau vocacional. Aquesta seria la gran conclusió, com la que també hem tret amb Bernat Gimeno. Ens ha acompanyat aquests últims minuts Oriol Gil, sacerdot, delegat de pastoral familiar del Bisbat de Terrassa. Moltes gràcies, parlarem en altres ocasions. També de la feina que vostè fa, per exemple, en Montornès del Vallès, no? amb les parròquies, que també és molt vocacional.
Sí, intentem posar la família en el centre.
Exacte. Una abraçada i gràcies. Fins una altra. Que vagi molt bé.
Gràcies. Adéu. Adéu, Ignas.
Taula compartida. El punt de trobada des de la fe i la proposta cristiana.
Caldrà dir que sí cada dia, a cada moment, cada passa. Caldrà dir que sí, tot i amb dubtes, a cada moment, cada passa. Cada dia caldrà dir que sí, cada passa caldrà dir que sí. Dir que sí, cada dia caldrà dir que sí, cada passa caldrà dir que sí, dir que sí.
Caldrà.
Compartim avui, per completar el nostre podcast, aquesta cançó titulada Caldrà dir que sí, un tema amb el qual el grup Cairoi ens fa una crida a la fidelitat i a la constància en la resposta donada dins de tot el que és la crida vocacional de Déu. Una bona recepta per viure el que són les llavors per al sacerdoci, la vida consagrada, el matrimoni i altres opcions o estats de vida dins l'Església. Fins aquí el nostre espai podcast, taula compartida, salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i d'aquí us ha parlat l'Ignasi Miranda. Un plaer, fins d'aquí 7 dies, que vagi bé.
Caldrà dur només uns quants somnis, posar la confiança en la mà.
Taula compartida. Un podcast de Ràdio Estat.